Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Dos minuts ens separant del punt de les 10 del matí. Sabadell està recordant aquesta setmana els ciutadans que van ser deportats als camps nazis. Les investigacions històriques han determinat que van ser pràcticament una seixantena els ciutadans que van acabar anant a parar a l'horror nazi. I aquest cap de setmana se'n recordaran 23, amb unes llambordes que s'ubicaran al davant dels seus domicilis. Aquest record s'ha combinat també amb activitats divulgatives, com per exemple la conferència Els deportats sabadellencs als camps nazis, morts i supervivents, que farà l'historiador Esteve Déu, que ens acompanya avui al matí. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bon primer de tot, per entendre la realitat dels sabadellencs que van acabar els camps de concentració, entenc que el primer que hem de fer és mirar cap a aquells que van marxar a França, no?, acabada la guerra. Disposen de xifres de quants sabadellencs van marxar a l'exili?
Bé, de moment, jo fa uns quants anys que estic treballant en el tema aquest, de moment n'he trobat aproximadament uns 1.300, però és possible que n'hi hagi més. Vull dir, això s'haurà de comprovar, sobretot amb dos tipus de fonts d'informació. Per una banda, la documentació que hi ha als arxius departamentals de Perpinyà, on hi ha les fitxes dels que van passar pels camps de concentració, els camps de refugiats del sud de França, i després a l'Arxiu Nacional de París, on hi ha les fitxes, diguem-ne, diguem-ne, el control que es va fer sobre els republicans que van anar a parar a França. De moment n'hi ha 1.300, ja veurem, és molt possible que en surtin més.
Clar, perquè no es poden comptar, suposo, amb la documentació nostra, diguéssim, amb la documentació que hi havia a casa nostra, no?, tenint en compte la guerra i
bé,
la situació.
A veure, hi ha molta informació a l'arxiu històric de Sabadell que permet, diguem-ne, trobar gent dels que van marxar a França, però és evident que aquesta informació és incompleta. És a dir, que no crec que canviï gaire, però segurament que en sortiran més.
Clar, l'exili, ens ho imaginem tots, hem vist imatges, va ser molt complicat, va ser molt difícil, i entenc que la realitat i les casuístiques d'aquelles persones que es van exiliar deu ser molt diferent, no?
Evidentment. És a dir, el procés del que s'anomena la retirada està formada, diguem-ne, per dos contingents de persones. És a dir, per una banda, els combatents que en el procés de, diguem-ne, de reculada cap al nord, des del front de l'Ebre sobretot, van anar a parar a França, és a dir, perquè els van anar empenyent cap a França. I d'altra banda, a mesura que les tropes franquistes s'anaven aproximant a les principals localitats catalanes, gent que tenia por de patir la repressió de les tropes franquistes, doncs es va sumar en aquests contingents, diguem-ne, que van marxar cap a França. I, òbviament, dels que van anar a parar a França, diguem-ne, hi ha situacions molt diferents. És a dir, per una banda, la immensa majoria van ser internats en camps de refugiats, inicialment en molt males condicions. Després, diguem-ne, el govern francès, no hem d'oblidar que era un govern de Front Popular, va intentar allò pal·liar una mica la situació a base de la construcció de barracons i durant algunes dietes alimentàries mínimes per la subsistència, i d'altra gent va entrar i es va moure clandestinament per França sense cap tipus de documentació. Posteriorment es van crear alguns organismes per part de les autoritats republicanes a l'exili per ajudar a aquests refugiats. Bàsicament es va crear el SERE i el JARE, que eren allò entitats en les quals formaven part de les seves juntes doncs alguns destacats polítics republicans, fins i tot el que havia sigut alcalde de Sabadell, en Moix, va formar part del SERE, d'aquest organisme d'ajuda als refugiats, però evidentment aquesta ajuda no va ser una ajuda generalitzada, és a dir, hi va haver classes aquí també. És a dir, alguns, evidentment, van rebre ajudes per part d'aquests organismes i altres van deixar, els van deixar una mica allò, ja t'espavilaràs. És evident que el govern francès, o el govern francès, l'arribada de refugiats, estem parlant, almenys les xifres que es donen són de pràcticament unes 500.000 persones, representava dos problemes. És a dir, un era un problema humanitari i l'altre era també un problema polític. És a dir, quin estatus es donava a aquesta gent? Si se'ls donava l'estatus de refugiat polític, era un reconeixement explícit del govern franquista, i van optar per una altra denominació, diguem-ne menys compromesa, que era la d'exiliats temporals. Llavors, evidentment, això es va complicar a partir de dues noves situacions. Una ja el mateix any 39, quan el govern del Front Popular va ser substituït per un govern de dretes, el govern de l'Alier, i en declaracions públiques el govern de l'Alier va qualificar els refugiats espanyols d'indesitjables. Llavors, evidentment, va prendre mesures diguem-ne, de certa duresa, és a dir, per una banda va començar a classificar els refugiats dels camps i va posar en uns camps específics alguns dels considerats, diguem-ne, perillosos. Després, com aquell qui diu, va obligar els refugiats a tornar a Espanya en contra de la seva voluntat, o bé anar a parar a camps de treballadors estrangers a fer tot tipus de feines a França, i va restringir de manera extraordinària la concessió de papers a alguns d'aquests refugiats de cara que poguessin circular lliurement per França.
I amb la Segona Guerra Mundial encara
després,
es complica més, no?
I després, òbviament, a partir de l'abril del 40, quan les tropes alemanyes ocupen bona part del territori de França i, a part, tenen el govern de la França Lliure, el govern de Vichy, com un govern col·laboracionista, evidentment llavors les coses es complicaran moltíssim. És a dir, tots aquells camps de treballadors estrangers, més gent que van treure dels camps, van anar a parar, diguem-ne, batallons de treballadors estrangers amb control militar per part de les tropes alemanyes.
On treballaven aquests? Hi ha sabadellencs que hi treballessin?
A veure, per exemple, de moment he trobat sabadellencs amb 39 departaments francesos, és a dir, des de la Bretanya fins als Pirineus Orientals i des de Nord-Pas-de-Calais...
Per tant, repartidíssims.
Fins als Pirineus Atlàntics, és a dir, que hi havia gent pràcticament per tot arreu. I després, per exemple, hi ha constància d'alguns sabadellencs, n'he trobat ja uns 14 o 15, que treballaven, per exemple, a Toulouse, amb dues fàbriques d'avions, la fàbrica Breguet i la fàbrica de Boitin. Breguet, que, per exemple, és l'antecedent del que avui dia és Airbus.
Ah.
I, per exemple, hi trobem uns quants mecànics sabadellencs treballant en aquestes fàbriques. O sigui que trobem gent, diguem-ne, escampada per tot el territori francès.
I els sabadellencs que acaben deportats als camps nazis, com hi arriben?
A veure, això és un tema, jo diria, bastant de mala sort. És a dir, quan es va procedir a la classificació dels que hi havia en els camps de refugiats, hem parlat d'aquells que eren considerats més perillosos, van anar a parar, per exemple, a tres camps de concentració: el camp de Set Fonts, el camp de Bram i el camp de Gurs, i en aquests camps hi van anar a parar també detinguts jueus. Que llavors alguns dels que van anar a parar als camps de concentració alemanys, als camps de deportació alemanys, és molt possible que anessin juntament amb expedicions de jueus. Clar, hem de tenir en compte que els refugiats espanyols a França eren considerats apàtrides, és a dir, no hi havia cap govern que els reconegués, per tant, no tenien cap mena de protecció de tipus internacional. Per tant, és molt possible que alguns anessin a parar a aquests camps de concentració pel fet d'estar en camps on també hi havia jueus. I, curiosament, alguns van sortir precisament, o van arribar als camps alemanys procedents d'aquests camps específics francesos. Després hi va haver alguns sabadellencs que van anar a parar o es van enrolar en la resistència francesa per exemple, en les unitats de voluntaris estrangers o fins i tot en la legió francesa van participar.
Quants en tenim d'aquests, ho sabem?
A veure, jo de moment n'he trobat quatre. N'he trobat quatre. Un va morir en la resistència francesa, un important dirigent del POUM de Sabadell. Un altre era un militant de la CNT, que havia sigut capità de l'exèrcit republicà, que aquest és un dels deportats als camps nazis i és un dels supervivents. I després n'hi ha un que té una història llarguíssima, que va estar en la legió francesa, va fer la campanya de l'Àfrica durant la Segona Guerra Mundial i quan va acabar la Segona Guerra Mundial va anar a la campanya d'Indoxina.
Ostres!
O sigui, aquest es va tirar
fent guerra
fins l'any 50, 54 o 55.
I va sobreviure tot?
Sí, sí. Aquest, ja dic, va fer la Guerra d'Espanya, la Guerra Mundial, la Guerra d'Indoxina. O sigui, aquest té totes les guerres agudes i per haver. I després, alguns dels que estaven també en aquests camps de treball van anar a parar perquè hi va haver una política allò arbitrària, aquest vull, aquest no vull, és a dir, d'alguns camps concrets d'aquests de batallons de treballadors van anar a parar a camps d'extermini nazis. Podien ser d'aquests camps o podien ser d'uns altres.
És a dir, I majoritàriament a quins camps de concentració anaven a parar els sabadellencs?
És a dir, la majoria van anar a parar a Mauthausen i llavors van morir en el camp de Gusen, que era el camp d'extermini que hi havia al costat. Llavors n'hi ha un que va anar a parar a Auschwitz i un altre al castell d'Arnhem, és a dir que la majoria van anar a parar bàsicament a Mauthausen i de Mauthausen
que és on hi havia gran part dels deportats espanyols en general.
Sí, llavors aquests van anar a parar molts al camp d'extermini del costat, que era el camp de Gusen.
A dia d'avui, ja li pregunto així, quants sabadellencs ha comptat que van passar pels camps de concentració nazis?
Bé, comptant gent que vivia a Sabadell abans de la guerra i gent que havia nascut a Sabadell, estem parlant de 59 persones, de les quals van morir, si no recordo malament, són 39 i 20 supervivents, tot i que un dels supervivents que havia actuat de capo dins del camp de concentració el van matar els propis presos dos dies després d'haver estat alliberat al camp. És a dir, aquest és supervivent, però per poques hores, com aquell qui diu, no?
I com s'entén que un deportat sabadellenc acabi sent capo d'un camp de concentració nazi?
Bé, a veure, aquests camps necessitaven intèrprets i necessitaven, diguem-ne, organitzar els presos i suposo que clar, hi ha també un esperit de supervivència i una de les maneres de sobreviure podia ser aquesta. Es dona la circumstància que gairebé tots els supervivents havien sigut milicians durant la Guerra Civil. És a dir, que tenien una llarga experiència, diguem-ne,
De supervivència,
tenint en compte que aquests van fer la guerra des de bon començament i van estar primer com a milicians i després com a mobilitzats en l'exèrcit republicà, i és molt possible que aquesta experiència els ajudés també a sobreviure, tenint en compte que la major part dels sabadellencs que van anar a parar als camps nazis eren gent que procedien de l'exèrcit, és a dir, que eren refugiats militars, la majoria. Tots eren assalariats, o pràcticament gairebé tots eren assalariats, i l'edat d'aquesta gent és l'edat més o menys predominantment la compresa entre les quintes que es van mobilitzar durant l'exèrcit, des dels que havien nascut l'any 1901 fins als que havien nascut l'any 1920, és a dir, que es va mobilitzar.
Per tant, hi havia gent molt, molt jove.
Hi havia gent molt jove i gent molt gran, és a dir, em sembla que el mort més jove és un que tenia 19 anys i el més gran em sembla 47, o dels internats, o sigui, la franja és de 19 a 47 anys.
Pel que m'explica, em deia, gairebé tots milicians, gairebé tots havien participat a l'exèrcit, gairebé tots obrers, no? Deia això d'assalariats.
Sí, sí.
Això suposo que respon una mica allò que ens explicava, no? Que un cop arribats a França es reparteix una mica i no tothom passa per la mateixa sort, no? En funció dels padrins que tingui.
Clar,
i poso jo la paraula padrins, vostè no l'ha dit.
No, és evident. Per exemple, doncs, jo què sé, van marxar a l'exili, doncs, entre altres persones, doncs, sabadellencs que eren diputats del Parlament de Catalunya, allò, el Balart Armengol, el Mora Atzerà. Aquests de seguida van obtenir papers, van estar vivint en una residència a Montpeller, cobraven un sou mensual dels serveis d'ajuda als refugiats, i després, quan van entrar els alemanys, per exemple, el Balart va tenir possibilitats d'exiliar-se amb l'ajuda d'aquests mateixos organismes. I altra gent, doncs, no va tenir cap tipus d'ajuda. Es conserva, per exemple, una part important de correspondència de refugiats que s'adreçaven aquests organismes demanant ajuda, i òbviament n'hi ha uns que tenen respostes positives i uns que tenen respostes negatives. Llavors hi ha un altre fenomen, és a dir, alguns dels que van anar a parar a França van morir al cap de poc temps en els mateixos camps de refugiats o bé en alguns hospitals propers, doncs, com a conseqüència, doncs, de ferides de guerra, com a conseqüència de malalties contretes durant la guerra. És a dir, tinc comptabilitzats ja aproximadament, em sembla, són uns 17 sabadellencs que van morir al cap de poc temps d'haver entrat a França, i la majoria és això, l'Hospital de Perpinyà, Hospital de Foix, és a dir, en hospitals de localitats properes a la frontera, és a dir, que van arribar en molt males condicions. Hem de tenir en compte que molta gent va marxar a peu, va haver de travessar els Pirineus allò en ple hivern, estem parlant de finals de gener, començaments de febrer, i en uns primers moments van anar a parar els camps de refugiats, bé, el camp d'Argelers, allò no era un camp de refugiats, era una platja i al costat del mar, i allà van anar a parar, allò sense, a lo millor sense mantes, dormint al ras, pràcticament sense menjar, vol dir que si ja la gent arribava en males condicions allà, l'únic que podia fer era empitjorar-les. És evident que molts dels que van marxar al cap de poc temps van tornar, aquella gent que va dir, jo no he fet res, o no he tingut ni responsabilitats polítiques, ni delictes de sang, etc. Torno. Llavors, evidentment, ja molt aviat van tornar, molts dels que van marxar, ja fos per la frontera de Catalunya, bàsicament per la zona de la Jonquera, o bé pel País Basc, per Irun, i llavors aquests van anar automàticament a parar a camps de concentració. Els catalans, la majoria, van anar a parar al camp de concentració de Reus. Els que van entrar pel País Basc van anar a parar, per exemple, al centre d'atenció de Deusto, i d'allà llavors els classificaven. És a dir, gent que es va estar un temps al camp de concentració o en altres camps de concentració, gent que llavors va anar a parar a batallons de soldats treballadors, que també en va organitzar el règim franquista aquí, i gent que va anar a la presó. Tot depenia dels avals que poguessis tenir, ja fos del capellà de la parròquia, de l'Ajuntament, de la Guàrdia Civil o de la Falange.
Aquests 19 sabadellencs que van sobreviure van tornar a la ciutat de Sabadell?
A veure, n'hi ha que es van quedar a França, alguns van anar a parar a algun altre país europeu i alguns van tornar. És a dir, que hi ha també tota la gamma de possibilitats.
I els que van tornar van deixar testimoni del que havien passat?
A veure, hi ha alguns testimonis a partir de familiars que s'ha pogut recollir l'experiència, però és poc freqüent allò. Per exemple, un dels supervivents fins i tot va escriure, quan era a França, va escriure unes memòries recollint, diguem-ne, l'experiència tant a la Guerra Civil com en la deportació. Però vaja, sobre aquests temes hi ha hagut tradicionalment molt silenci. És a dir, jo ara estic fent un treball sobre la memòria històrica de la Guerra Civil a Sabadell i hi han passat més de 80 anys.
I hem perdut molts testimonis, no? Pel pas del temps, no? Definitivament.
Clar, en aquests moments sí que d'algun supervivent, diguem-ne, que va estar a la guerra, té més de 96 anys. Jo n'he entrevistat alguns i, clar, a vegades sabia més coses jo que ell de la seva pròpia vida. Això és una cosa que es havia d'haver fet fa molts anys, si encara resulta que estem buscant desapareguts després de 80 anys, doncs la realitat és aquesta.
La realitat és que la feina que tenen per endavant els historiadors en aquest camp és molt gran.
Sí, sí.
Esteve Déu, historiador sabadellenc, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos ajudat a entendre una mica aquesta realitat. Els que s'hagin quedat amb ganes de més, els hi recordo que demà hi ha una conferència feta pel mateix Esteve Déu, anomenada Els deportats sabadellencs als camps nazis, morts i supervivents, i que aquesta setmana a la ciutat de Sabadell s'està parlant molt d'aquesta qüestió, que de fet les llambordes que es posaran el dissabte estan exposades al Museu d'Història de Sabadell, per tant, qui les vulgui anar a veure així ho podrà fer, i òbviament estaran als carrers de la ciutat, per tant, la memòria la tindrem sota els peus, com a mínim aquests dies. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.